les 10.
Senyores i senyors, comença Que consti en acta. With a lot on my mind, and I'm looking for me a woman, but she's mighty hard to find. Lord, ask my country cousin, check the hottest spots in town. Oh, that little bitty woman, well, she just ain't around. Hey, 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 oh, I'm looking, looking, catching high and low.
...24 de febrer del 2005. Com cada dijous ens reunim aquí a les 10 de la nit... ...al 107.2 de l'FM, a Ona Codinenca... ...per posar-te al dia una mica de les coses que passen a Sant Feliu. Com ho bé saps, ens reunim per què? Doncs perquè el control tècnic tenim a la Dolors Paez... ...juntament amb l'Eli, que són qui fan possible... ...que tu ens puguis escoltar des de casa teva. Aquí dintre de l'estudi tenim el senyor Albert Subirós. Senyor Albert Subirós, bona nit.
Molt bona nit.
I a la senyoreta Gemma. Bona nit, Gemma.
Bona nit.
Doncs com et dic, ens reunim cada dijous per posar-te al dia de les coses que passen a la nostra vila, al nostre municipi. Avui t'hem preparat una agenda d'actes, amb totes les coses que hi ha ara ja pel cap de setmana, totes les activitats que en són moltes. A més, tindrem la secció dels jubilats, tindrem la secció dels cants i avui tindrem notícies. I dins les notícies, avui van carregades, van farcides, perquè la Gemma ha vingut corrents del ple municipal que s'ha celebrat fa escassos minuts i per tant ens porta les notícies fresques del que ha passat en aquest darrer ple. També dins aquestes notícies us comentarem un tema que ha sorgit en aquestes darreres setmanes, en aquests darrers dies, i és una confrontació escrita que hi ha hagut entre el Partit dels Socialistes de Catalunya d'aquí Sant Feliu i Convergència i Unió i que ha acabat doncs, amb que Convergència ha fet un comunicat demanant la dimissió del primer secretari, el senyor Pere Pla de Vall, d'aquí de Sant Feliu de Codines. Te'n parlarem, t'explicarem una mica com ha anat tot plegat i doncs, perquè tu sàpigues una mica com ha anat tota la situació. A més et direm que també hi ha hagut un incendi, avui al vespre hi ha hagut un incendi aquí a Sant Feliu, que també t'informarem d'on ha passat i doncs, quines han sigut les circumstàncies. A més també et direm els resultats de les eleccions, els resultats aquí a Sant Feliu, les votacions com van anar per aquest referèndum i un munt de coses que segur que no et pots perdre. A més, com que ens agrada que l'agenda ens les expliquin les persones que fan els actes, pues tindrem 5 minutets a l'Elisabet Cabello, que és la presidenta de l'associació En Clau de Jazz i que doncs, ja en aquests darrers anys ens tenen acostumats a l'organització d'aquests cicles de jazz aquí a Sant Feliu de Codines. Voldrem que sigui ella doncs, que ens expliqui perquè la setmana que ve ja comencen. Com veus, la cosa ve carregada, la cosa ve farcida i ara que són les 10 i 3 minuts de la nit, comencem amb l'agenda.
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge.
Què és el que passa?
L'agenda!
Bueno, ara avui farem un duet amb la Gemma, Àlex?
Sí, i em deixareu participar una mica, a mi també de tant en tant, per ficar alguna cullerada.
Deixarem ficar cullerada, allò que vagis dient molt bé, però poca cosa més, eh?
Vinga, assessoreu-me de les activitats que hi ha al nostre municipi per aquests propers dies.
Mira, demà a la sala de jovent del centre cívic hi ha discoteca.
Demà hi ha disco.
La disco, la tienda. Això és a partir de les 11 fins a les 3 de la matinada.
I dissabte, dia 26, al pavelló municipal, a partir de les 7 del vespre, 7 llargues, hi ha un partit d'hoquei molt important entre el Sant Feliu i l'Alcobendas, de Primera Nacional Espanyola. Recordem que el Sant Feliu ara mateix va segon i tot indica que les coses van molt bé.
I si voleu saber tota la informació esportiva, cada dilluns a les 10 de la nit teniu una cita aquí al 107.2 en el programa Tu Jugues, que cada setmana us explicaran com va el Sant Feliu de hockey, de futbol i tot l'esport local del municipi.
El dissabte també a la nit, a partir de les 11, a la sala de concert del Centre Cívic, comença el 8è segle de jazz. I bé, aprofito per dir que tenim una convidada, que és l'Eli, és membre del grup En Clau de Jazz.
És la presidenta.
Bueno, és la presidenta, millor dit. I què et sembla si quan acabem l'agenda doncs parlem amb ella, que
sí,
ens expliqui profundament?
Perquè tu ens ho explicaries molt bé sovint, però millor que ens ho expliqui ella.
Sí, sí.
Dissabte parlem d'un altre concert, en aquest cas no és a Sant Feliu, també és a les 11, és a l'Ateneu La Pólvora de Mollà. I dius, per què anuncien un concert a Mollà? Doncs perquè el grup que toca és un grup d'aquí Sant Feliu que es diu Bushido Code.
I pels que no hagin anat al concert, o encara que hagin anat al concert de jazz o al concert de Mollà, però que no els hi faci res dormir poques hores, doncs al dematí poden anar a caminar amb el centre excursionista, una caminada matinal pels voltants de Sant Feliu. Qui vulgui anar-hi ha de trucar el divendres al telèfon del centre excursionista, on al local, al carrer Estrica 2, número...
Número 7, potser?
Sí, sí. I també aprofitem per dir que a partir del 17 de març el centre excursionista farà quinzenalment el programa Anem a la muntanya, dirigit per en Ramon Puig. I ja que parlem d'estrenes, doncs dic que el programa Il·lusió Òptica es va estrenar ahir en aquesta emissora.
I ara toca el torn del teatre, aquest mític teatre que tenim cada diumenge a la tarda amb el 22è concurs de teatre amateur de la Vila de Sant Feliu de Codines, organitzat pels Deixalles. Aquest diumenge tenim l'obra El Criat, de Robin Maugman i traduïda pel Salvador Oliva. El grup que la ve representar és el grup de teatre Coliseu de Sant Vicenç de Castellet i esperem, perquè ens han comentat, que sigui millor que la setmana passada, no, Àlex?
Bé, jo et diré que portem diverses setmanes amb la Dolors que hi anem, perquè doncs, com que ho anunciem, doncs, ens fa gràcia d'anar a veure les obres i realment fins ara les obres han sigut molt entretingudes totes i de gran nivell. La d'aquest diumenge una mica fluixa, la veritat. Vull dir, una mica s'havia de treballar una mica més la cosa, però esperem que, a més, va nevar i una sèrie de circumstàncies que van fer que la cosa no estigués allò molt centrada. Però esperem que a partir de la setmana que ve tornin a agafar el nivell habitual que ens tenen acostumats en aquest cicle de teatre i puguem veure doncs, una bona obra. El diumenge a la tarda, al Casal.
Amb aquest anunci del teatre doncs, acabem l'agenda d'actes per aquesta setmana. Dic que ens hem oblidat un acte que ha començat ara fa uns moments, que és el tercer plec jove, organitzat per la Regidoria de Joventut, que s'està fent ara mateix al Centre Cívic i si un cas la setmana que ve en parlarem.
Direm que en aquest aplec avui és un dia també especial perquè ens han convidat els de la ràdio perquè doncs, sembla ser que farem alguna cosa conjunta entre els joves i la ràdio que ja us anirem explicant en properes setmanes. Aquest aplec jove que ha començat fa escassament 8 minuts. Ara presentem l'Eli.
Doncs dic que, com abans ens ha avançat el Subi, el dissabte s'estrena un nou cicle de jazz, el 8è ja, i per això avui tenim l'Elisabet Cabello, presidenta d'Enclau de Jazz d'aquí Sant Feliu, perquè ens en parli una mica. Bona nit, Elisabet.
Bona nit.
Está mejor que nunca, se separó hace años, la vida con el tiempo le ha enseñado tanto, que ya no tiene miedo. Y nunca tiene prisa por preparar a nadie la comida. Está mejor que nunca, conoce sus encantos. Si tiene depresión, se compra unos zapatos y llama a sus amigas. Y salen por el barrio y dan que hablar a todo el vecindario. Está mejor que nunca. Cuando dice está mejor que nunca y miente cuando dice está mejor que nunca ya nada le hace daño.
Són les 10 i 10 minuts, estàs en directe aquí al 107.2 de la FM, estàs en directe a Ona Codinenca. La Gemma molt bé ens presentava ja a l'Elisabet Cabello, que és la presidenta de l'Enclau de Jazz, aquesta associació que ja fa doncs, força temps, que estan 4 anys, que estan organitzant cicles de jazz a Sant Feliu i que aquest any fan el 8è cicle de jazz. Bona nit, Eli.
Bona nit.
Què tal? Et demanaria que t'acostessis una mica més al micro. Perfecte, fantàstic. Bé, vuitena edició, vuitè cicle de jazz. Déu-n'hi-do, no hi ha? Aquí... Fa 4 anys, quan fèieu el primer...
Amb 3 concerts van començar. 3 concerts i clar, no tenien la qualitat, que això no és menysprear, no, els concerts.
És la ràdio i et renyarem moltes vegades perquè estem en directe, però et demanem, sisplau, que et posis davant del micro i ja.
Bueno, el que deia, que no és per menysprear els 3 concerts que van tenir inicialment, no fa 4 anys, però ostres, jo crec que hem guanyat moltíssim en qualitat i en quantitat.
Clar.
Van començar en 3, 6... van començar amb 3 el primer any, el primer cicle, i ara estem fent 12 l'any, 12 concerts.
Això vol dir que han tingut molt bona acollida, no?
Sí, la veritat és que sí.
A nivell d'assistència, suposo que també heu viscut una evolució que ha anat creixent, sí. I dona gust, no?, organitzar coses quan et ve gent, la veritat.
La mitja d'assistents als concerts són gairebé 80 persones.
Déu-n'hi-do.
Això és un gran èxit en un poble relativament petit com Sant Feliu de Codines, no?
Sí, sí, sí.
I estem a l'alçada de la Nova Iascaba de Vic, de Terrassa, de Manresa. Bueno, per nosaltres és un gran èxit.
Comença aquest vuitè cicle de jazz, que comença aquest proper cap de setmana, i comencem amb Cosquilleo. Què ens oferiran Cosquilleo?
Mira, Cosquilleo està format
davant
per 9...
del micro.
Cosquilleo, perdó, està format per 9 components. A veure, Cosquilleo és una banda de fusió, és flamenc jazz. I aquí trobarem molta percussió, trobarem una bailaora, trobarem cantaores. Jo crec que és molt innovador, no? Es van estrenar fa uns anys, el 2003 es van estrenar a Sevilla i van tenir gran èxit.
Per tant, això ja va una mica més del que seria el típic jazz clàssic que la gent es podria imaginar, no? Vull dir que esteu treballant amb altres tendències o amb altres estils combinats que fan, doncs, que, i a més comentes encara, doncs, una bailadora, vull dir que encara, o sigui, la posada en escena pot ser algo espectacular, no?
Sí, la veritat és que sí. Espero que no es quedi petit l'escenari, perquè patim per això, no? De fet, bé, aquest matí he estat a l'Ajuntament per intentar arreglar el tema de l'escenari, posar una tarima perquè estiguin còmodes els músics. És complicat, però val la pena. Ens ho passem molt bé, la veritat és que sí.
Estem parlant al més d'una sala molt petita, que amb el jazz fa, bueno, dona un ambient molt, molt acollidor, no?
Exacte, és que es tracta d'això. Les sales de Barcelona en les que he estat jo, el Jamboree i la Cova del Drac, que ja ha desaparegut, són sales petites, però són les sales que tenen aquest caliu, no? També se'ns va oferir fer-ho al teatre, però la veritat és que no seria el mateix. It's long ago and
far. Com us dèiem, per fer 8 edicions has de començar a tenir una mica d'èxit, perquè si no, doncs és molt difícil, no? Aquests concerts comencen aquest dissabte a partir de les 11 de la nit al Centre Cívic La Fonteta. Entrada pels socis
8 euros, no, perdó, pels socis 6 euros, pel no socis 8 euros.
Per tant, doncs, per un preu molt mòdic, tenir la possibilitat de veure bandes molt importants i passar una estoneta tranquil·la, prenent una copa i escoltant bona música en directe, no?
I està en bona companyia.
I a més aquí a Sant Feliu, que no t'has ni de desplaçar, no?
Bé, també a mi em fa molta il·lusió quan rebo les programacions aquestes del jazz, que hi ha el mapa aquest de Catalunya, els que són concert per concert, que veus Sant Feliu elevat a la categoria de Vic, Manresa, Terrassa, Lleida,
Figueres,
Tarragona,
Figueres, sí.
Que són pobles grans. Aquests concerts estan organitzats amb la Generalitat, m'explicaves?
Sí, pel Departament de Cultura. Això és, bueno, és un circuit de concerts que es diu Ressons Jazz, i ja fa 3 anys que ens van convidar a col·laborar amb ells. La veritat és que per nosaltres va ser un plaer, no? Perquè podem beneficiar-nos de grans concerts a preus relativament mòdics, ja que dic que la Generalitat s'encarrega del 50% del caché dels músics i nosaltres paguem l'altra meitat. Ostres, i per nosaltres és una gran oportunitat, i veure Sant Feliu de Codines al costat de totes aquestes sales, bueno, a mi m'omple de goig, la veritat és que sí, m'emociona.
Home, la veritat és que val la pena, certament. Just get me there and they will stay. A part de Cosquilleo, quins altres concerts hi han per aquest vuitè cicle de jazz, Eli?
Mira, el 12 de març, a la mateixa hora, i en dissabte també, el Xavier Figuerola, presentant el seu disc Colors. És un, saxó català d'aquí, del país, de la terra.
De la terra.
De la terra.
Molt bé.
Tindrem el Cristo Fontecilla, que és mig català, mig de Nova York. Tindrem això el 2 d'abril, el 23 d'abril l'Anildo Arrasua Quartet, que és mig català, mig cubà. Tindrem el 28 de maig l'Edu Tancredi Sestet, que bueno, és de l'Uruguai, aquest noi. És un gran pianista, la veritat. Tindrem el Happy House, que també és una formació catalana, l'11 de juny, també, el dissabte i a les 23 hores, i aquest ja tancaria el cicle.
Quants concerts són en total? Per tant, són 6 concerts?
6 concerts per cicle.
O sigui, pràcticament quincenalment, més o menys,
més
o
menys.
Cada 3 setmanes?
Sí, cada 15 dies, cada 3 setmanes, hem intentat quadrar-ho el millor possible, perquè entremig hi ha un pont, hi ha la Setmana Santa,
clar,
i això hi ha que vigilar una mica l'hora de programa. Però bé, jo crec que ha quedat bastant quadrat.
Molt bé, doncs a tots els nostres oients d'aquí d'Ona Codinenca, del programa que consti en acte, que sàpiguen que si volen gaudir de bona música en directe, passar una estoneta, com deia abans, en bona companyia i doncs, amb una copa escoltant a grans bandes, doncs només tenen que assistir a aquests cicles de jazz. Salt air and the sawmills and the bars are full of songs and tears to the passing of the tugboats and people with their big... Pues Eli, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí.
De res, ha sigut un plaer.
I us desitgem molta sort en aquest 8è cicle i esperem que bé, que d'avui n'hi hagin 9 i 10 i 11 i 15 i 16 i escolta'm, i que no pari això, tu, escolta'm.
Bé, jo per acabar, a mi m'agradaria dir una cosa.
Les que tu vulguis.
No, fins ara ha estat com a president el Carles Ribas i ha fet una tasca molt important. Per mi ha sigut el meu mestre i m'ha donat el relleu a mi i per mi és un gran goig, no?, poder continuar amb aquesta tasca i bé, donar les gràcies a aquella gent que ja no està i que ha estat.
Doncs estem segurs que els que esteu ara ho fareu igual o més bé que els que hi havia abans. Eli, moltíssimes gràcies i molta sort en aquest concert, que recordem que serà el dissabte 11 de la nit, Centre Cívic, a la banda Cosquilleu. Pues no us ho perdeu perquè això val la pena. Down hard that year, outside in our overcoats, drinking down to the bitter end, trying to make things right, like my mother did. We sang in church so beautifully. Now our perfume's on the bathroom counter, and I'm sitting in the back pew crying. I just get home and then I leave again. It's long.
Can Pou del Cine, Can Mules, Can Botaret, Can Carreter, Can Figa, Can Patafa, Can Malé. Cada dijous aprem-te un cant.
Subi, cada dijous ens hem de prendre un cant.
Sí, avui en farem un parell.
Molt bé. La setmana que ve vam tenir concurs, teníem una pregunta, que era... La setmana passada. Que era saber, si no me'n recordo malament, de quin bisbat era o de quin monestir havia...
De quin monestir eren els frares
que
van adquirir el fonoll.
Van adquirir la casa del fonoll.
Sí. Vam tenir 6 respostes acertades que van trucar al 93-866-32-39 o al 93-866-32-39. 6 tenim aquí. Exacte, 6 respostes. Subi, tu que sempre ets innocent, digues un número de l'1 al 6, evidentment.
De l'1 al 6.
I no et miris la llista, que la tinc aquí amagada.
Doncs vinga, el 4.
El 4 és Meritxell Martí. Meritxell Martí, que és un oient fidel, no només d'aquest programa, sinó de tots els programes d'Ona Codinenca, doncs mira, ha tingut sort i s'ha endut aquest premi de les ampolles de cava. Veus que bé?
Doncs molt bé, la setmana passada no els vam poder donar.
No?
Recordem la resposta que ens va donar la Meritxell i que amb això ha guanyat aquestes tres magnífiques ampolles de cava.
Recordem-les.
Els Frares de Montalegre.
Els Frares de Montalegre, la resposta correcta. Esteu al cas perquè tornarem a fer sorteig avui i heu d'estar al cas amb el que us expliqui el Subi, perquè si voleu guanyar tres ampolles de cava, doncs alerta amb els cants. Subi, quin cant farem avui, va?
Mira, avui farem el Roig Gros i el Roget.
El Roig Gros i el Roget.
Eren germans, eh?
Eren germans.
Sí, sí. Doncs mira, eren descendents de Can Pau d'Orde.
Aviam, és que ja Subi, ja comencem ja d'una manera, ja... Aquí què passa?
Can Pau d'Orde és la mare dels ous?
És que exacte, jo penso que...
Home,
tot...
que quasi bé, ja continuarem per altres branques, llavors.
Però pràcticament tot surt de Can Pau d'Orde. Però vull dir que els
es
que hem fet...
Surten bastant, sí.
Bueno, doncs pues, aviam Subi, aquest.
Doncs mira, aquests dos eren nets de la Paula Vallcorba. La germana del Pau Xic.
Sí, que era una de les respostes d'un dia del concurs, si no me'n recordo malament.
Doncs eren nebots del Pau Xic.
Uh-huh.
Doncs mira, la Paula, el seu fill va ser en Pau, i en Pau va tindre tres fills. Un va ser el Salvador, que va ser el fill gran, que li van seguir dient el Pau d'Orde, que es va quedar vivint a la mateixa casa de Can Pau d'Orde, que és Can Rovira d'ara.
Sí, sí, a la pastisseria.
A la pastisseria, sí, doncs es va quedar allà. El Roig Gros era el fill mitjà, es deia Pere Itura i Grau, espardenyer, i es va casar amb Madalena Recorda. Un cop casat, van a viure al carrer Sant Pau número 22, al costat de Can Vidrier, on avui en dia en diem Can Jou, allà al carrer de Can Jou, se van a viure. El seu fill, Pau Tura, també li van seguir en el Roig Gros. I la família aquesta doncs no la tenim continuada en aquest d'això, no? Per l'altra banda, si continuarem pel seu germà petit, que era el Roget. Suposo que com que un li deien el Roget, l'altre el Roig Gros. Vull dir, tots eren rojos.
Uh-huh.
Doncs en Roget es deia Jaume Tura i Grau. També era espardenyer. El seu fill, en Carles Tura i espardenyer, es va casar amb na Rosa Comas, filla de Fortunat Comas.
Quiere ser rogià. La família Comas eren uns cirurgians de Sant Martí de Torà i estaven establerts a Sant Feliu des del segle XVII. De Sant Martí de Torà eren. Sí, carai. Aquesta família eren els propietaris de Can Roget, d'allà al carrer... Bueno, allà a on giren els... a la parada dels Sagrers, diguéssim.
Sí.
L'antic hostal Roget. Sí. La futura caixa de Sabadell. Sí, que diuen que hi va a la caixa de Sabadell, ja ho saps, no sé. Sí, ho diuen, allà això, sí, diuen, a veure. Doncs eren fills de Sant Martí de Torà i eren propietaris de Can Roget. Com que en Carles es va casar amb la filla, en un principi van anar a viure de lloguer, que segons el llibre de la saga dels metges petit, posa que primer estaven com inquilins en una altra casa i més tard van anar a viure a la casa de la seva dona, diguéssim, la casa de la família de la dona, que era Can Roget.
Uh-huh.
És la casa de l'hotel Roget, vaja. Comentar que abans era una casa només... molt petita, era una casa quadrada, que només era el que és ara la part de davant on estan fent la caixa. Tot el darrere eren horts encara, és posterior. Sí, tot és posterior. Suposo que l'havien engrandit. I llavors hauríem de comentar una anècdota molt curiosa. Que va referida, doncs, amb Pau Gorda i el Roig Gros. Ah, sí? Sí. Això ens hauríem de situar a l'any 800, quan els sanfeliuencs volien la independència. Ara fa un pen anys vam fer el bicentenari de la independència, no? Doncs es veu que hi havia un cantaire, un cornossaire anomenaven en aquella època, que li deien el Cerdà de Sant Quirze. I aquest cornossaire hem fet uns versos que se n'han burlat una mica dels feliuans, no? Es veu que els pobles d'aquí als costats ens tenien una mica d'enveja perquè estàvem aconseguint la independència i sembla doncs que per allò voltants, com que els veia una mica de ràbia, doncs havien fet com unes burles, no? I apareixen aquests els gots dels feliuans, els gots dels feliuans, sí. Que els cantava un vell cornossaire anomenat el Cerdà de Sant Quirze. I ara em diràs, Subi, que ens el recitaràs i tot. Sí, ara ho hauré de fer, no, Bernabé. Ens el recitaràs i tot, doncs. Dolors, busca'ns una música que sigui dient-em, perquè ja que el Subi ara es posa a recitar, aviam si ens trobes alguna. Versos dedicats a en Pau Gorda.
Jo vull fer la pregunta ignorant de la setmana, que cada setmana en faig una. Què és un cornossaire?
Un cornossaire suposo que devia ser un passavolant, un home que anava un passavolant.
Un xiular.
Un basa per un xiular, sí. Un xiular, potser un home, doncs, que potser per algun almoin anava fent una mica de bufó de poble en poble. M'imagino que dius una cosa així, devia anar de fira en fira.
És que em porta unes paraules sempre, aquest home.
Gemma, no em distreguis el Subi, que ja estic ansiós per veure recitar aquests gots. Dolors, tenim una mica de música dient, aviam que ens posa la Dolors. Mira, veus, això és d'època, això encaixa perfectament. Va, Subi, enganxa-t'hi. El Pau Gorda i el Roig Gros, com tots els reconeixen, com homes de bon cor, tots els reconeixen. Cabres de Sant
Feliu, te rogamos audinos. A Madrid els fan anar carregats d'Armanya, sols per a poder parlar amb el rei d'Espanya. Capgrossos de Sant Feliu, us darem un pan beneït.
Hi ha 29 presos que canten la cançó La vida mia.
Molt bé, Subi, pues, escolta'm.
Doncs aquesta és aquesta burla que suposo que anava adreçats a tots els feliuencs, però especialment en Pau Dorda i el Roig Gros.
Molt bé.
Doncs bueno, fins aquí avui.
Fins aquí la secció dels cants, però no deixarem la secció dels cants sense haver fet la pregunta pel concurs de la propera setmana.
Doncs avui que hem descobert el Roig Gros i el Roget, volem demanar com es deia el poble d'en Margadí de Recorda, que era la dona que es va casar amb el propietari de Can Roget. Era Sant Martí Sesgaioles, Sant Martí de Torà o Sant Hipòlit de Voltregà?
Cada setmana m'ho esteu posant més difícil, eh? M'ho esteu posant més difícil cada setmana.
Era la filla del propietari de Can Roget, eh?
Era la filla del propietari, sí, de Can, sí. Roget.
De quin poble era la família?
De Sant Martí de Sesgaioles, de Sant Martí de Torà o de Sant Hipòlit de Voltregà?
Jo donaria alguna pista, per si de cas, o què? Què us sembla? No, no donem cap pista.
En Xupi ho ha dit moltes vegades, eh?
Repeteix els tres pobles.
Sant Martí Sesgaioles, Sant Martí de Torà o Sant Hipòlit de Voltregà.
Suposo que ningú s'aturarà aquí per respondre a aquesta pregunta. 93-866-32-39 és el telèfon que tenim a una codinenca i és el telèfon que podeu utilitzar per participar en aquest concurs, tant sigui durant el programa d'avui com durant tota la setmana, que podeu deixar el vostre missatge al contestador automàtic. 93-866-32-39, el telèfon d'una codinenca.
La llar dels jubilats t'informa.
Abans de passar a les notícies, fem la llar dels jubilats molt ràpidament amb les quatre cosetes que tenen previstes per aquests propers dies. Gemma.
Doncs dic que els dilluns a la tarda de 4 a 6 fan tall i confecció amb la Pilar Sala i els dimecres de 3 a 6 pinten figures amb l'Elvira Badell.
Se'n van al teatre, també.
Se'n van al teatre.
Se'n van al teatre, a Barcelona, a veure l'obra Matar el Presidente, d'en Paco Morán i d'en Joan Pera. I van el dijous, dia 14 d'abril, a les 6 de la tarda. El viatge més l'entrada val 23 euros només, eh?
Un xollo. A dia d'avui, escolta'm, vull dir... Però...
Ah, i poden anar els nous socis, també, vull dir que...
Qui vulgui anar-hi, que hi pot anar tranquil·lament.
Sí, sí, per un euro més pot anar-hi tothom.
N'hi ha algun encara que... No, és que això ja s'ha de dir perquè ara ja s'ha acabat el febrer i encara hi ha algú que no ha pagat la quota d'allà de la llar dels jubilats, que té fins a finals de febrer, que no s'adormi, que ja el dilluns és dia 28 i s'ha acabat el mes. Si hi ha algú despistat, que aprofiti per anar a pagar la quota.
I tots els jubilats que portin la quota al dia poden anar amb el podòleg Sergi Sánchez, que els hi farà descompte.
Fixa't si tenen avantatges, escolta'm. Bé, doncs fins aquí les quatre cosetes que ens han preparat els jubilats per aquesta setmana.
Notícies.
Són en aquests moments 2:15 de la nit, estàs en directe aquí al 107.2 i a aquesta mitja hora afrontarem doncs, les notícies que tenim preparades, que han sigut moltes. Com us dic, la Gemma ha vingut del ple de l'Ajuntament i per tant ens porta notícies fresques de com ha anat aquesta trobada entre polítics, que cada setmana doncs, és més interessant. Abans de tot, però, nois, us recordo que el diumenge passat van tocar eleccions. Vareu anar a votar?
Sí.
Que vareu votar que sí o que vareu anar a votar?
Vareu anar a votar.
Subi, tu també vas anar a votar o no?
També vaig anar a votar, sí.
Molt bé, molt bé. Jo també vaig anar a votar i sempre doncs, és bonic anar a votar, tot i que no vam ser massa gent els que vam anar a votar.
No hi havia caliu, eh? No hi havia
quantes persones vam anar a votar? Quants feliuencs?
Pues, ara m'ho faràs sumar, Subi.
Sí, sí, a veure.
No, 1.503 persones.
1.503?
Sí, que suposa un 40,13%.
O sigui, comparat amb unes eleccions municipals...
Bastant fluixeta la cosa, eh?
Normalment és un 65%, no?
Hi va haver una abstenció del 60%, quasi bé, un 59,87. Es van abstenir 2.242 persones.
És que hi ha molta neu, eh? Hi ha molt esquí, molt esquí.
Bé, Subi, tu voldràs saber que d'aquestes 1.503 persones, com van els resultats?
Doncs faria gràcia.
Doncs mira, et diré que 860 persones van dir que sí, van dir que aprovaven el tractat doncs, que regulava una nova Constitució per a Europa, 860 persones van ser les que van dir que sí. Persones van ser les que van dir que no en aquest referèndum per la Constitució Europea. 128 persones van ser les que van votar en blanc. I van haver-hi 8 vots nuls. No obstant, Subi, el fet de que participés tan poca gent no és perquè les butlletes no estiguessin ben indicades.
No, perquè estaven bastant ben indicades. Deixant de banda el paper de del vot en blanc, que no estava posat en cap idioma...
Bueno, la pregunta sí que estava en català i en castellà.
Sí, bueno, però vull dir la resposta, el sí o el no estava posat dues vegades, és a dir, en català i en castellà.
Que això és
o
molt
en castellà i en català, no? Que s'escriu igual.
És molt curiós que si us heu fixat en les butlletes, tant amb les del sí com les del no, estan escrites en dos idiomes, en català i en castellà. I la resposta, evidentment, com diu el Subi, ben gros, posa no, un guió, una barra, vaja, i un altre no, que també dius... amb un no sol ja hauria sigut suficient.
Diu, val per dos.
I el sí, exactament el mateix. Vol dir que la cosa estava per tots els gustos.
Però, de fet, quedo parat amb la poca gent que va votar que sigui Sant Feliu. Vull dir que pràcticament només la meitat dels que van anar a votar van votar sí a la Constitució.
860 persones.
Sí, sí.
I no 507.
I més els votants en blancs. Vull dir que només un 50% dels votants van...
Déu-n'hi-do, també 128 vots en blanc, eh?
Ostres, sí.
Vull dir que són molts. Et diré sovint que bé, que les eleccions van amb total normalitat, que no hi va haver cap mena d'incident i que doncs, aquests van ser els resultats d'aquest referèndum celebrat aquí a Sant Feliu el passat dia 20 de febrer. Subi, ens acaben d'informar que ens hem deixat una cosa a la secció dels jubilats. Avui hi ha hagut un tema informàtic que no hem acabat de rebre el correu electrònic que ens acostumen a passar, però hi ha una cosa que hem de comentar.
Aquest dissabte van a veure Maricel,
sí?
I que sobretot la gent que tingui entrades a les 5 de la tarda sigui a la Font dels Àlbers.
Molt bé, doncs aquí queda dit, a les 5 de la tarda davant de la Font dels Àlbers. Et diré sovint, t'explicaré també que el proper dia 8 de març, des de 12:45 i fins a 13:45, els tècnics de la Diputació de Barcelona atendran a tots aquells ciutadans que tinguin preguntes i tinguin qüestions relacionades amb l'àmbit del dret del consumidor. Què vol dir això? Doncs que si tu tens algun dubte per dir alguna cosa amb algun tema de garanties, amb etiquetatge, amb la compra i lloguer d'habitatge, amb serveis bancaris, amb assegurances, compra-venta de vehicles, serveis de postventa, coses d'aquest estil, doncs, si tens algun dubte, pots consultar-ho amb aquests tècnics de la Diputació de Barcelona que t'assessoraran de quins són els procediments legals, quins són els teus drets i bé, doncs mira, el 8 de març t'acostes a la plaça Josep Umbert Ventura i et pots assessorar de tots aquests dubtes.
El Subi anirà.
A quina hora ho fan?
El Subi anirà.
Pues mira, el dimarts...
Tinc unes qüestions pendents i m'agradaria estar informat, a veure...
Suposo que allò que havíem comentat alguna setmana enrere del tema de l'electricitat, de l'Electra, de la FECSA, podria ser un dels temes per anar a consultar aquest 8 de març a la plaça. Aprofitar doncs, que tenim aquests tècnics de la Diputació doncs, per anar-los i plantejar totes aquestes qüestions i saber una mica doncs, què es pot fer, quins procediments es poden utilitzar, no?
Doncs ja treuré el cap allà, a veure què.
Bé, doncs dia 8 de març, a 12:45 del migdia, a la plaça Josep Umbert Ventura.
Demà comença la recollida de voluminosos. Es farà cada 15 dies. Només poden recollir cada casa un màxim de 3 unitats i bueno, qui tingui algun trasto vell que se n'hagi desfet d'ell doncs que truqui a l'oficina ambiental de Sant Feliu, que és el telèfon 93 866 23 52, que l'atendran molt amablement i li diran doncs, que tregui els 3 objectes a fora i els vindran a buscar doncs, el proper divendres.
Molt bé, doncs aquesta recollida de trastos que comença demà ja, eh?
Demà és el primer dia, a veure demà, com anirà la cosa.
És el primer dia.
Hem de dir també que les persones que vulguin que se'ls reculli, demà ja han d'haver trucat. Que, no,
sí.
Que ningú tregui res demà esperant que li passin a buscar.
No, s'ha de trucar primer, s'ha de concertar cita, eh? Es concerta cita, i no, llavors no hi ha cap problema. Ja et diuen quin dia ho has de treure, com ho has de fer, i simplement truques a l'oficina d'informació ambiental al 2352 i allà t'informen de tot. Com us dèiem abans, avui a la tarda hi ha hagut un incendi a Sant Feliu, Gemma.
Doncs sí, hem tingut un petit incendi. Sembla ser que s'ha encès per més d'un foco, però que s'està investigant quina ha pogut ser la causa. Dir també que hi ha el risc d'incendi és alt fa uns quants dies, que hem d'estar alerta, fa dies que no plou i s'ha de vigilar molt amb aquest tema. Hem parlat abans de venir aquí a la ràdio amb l'Ernest Colom, que és el president dels voluntaris d'aquí a Sant Feliu, i ens ha explicat una mica com ha anat. Es veu que l'incendi ha sigut petit. On el situaríem?
Sí, el situaríem, aviam, el Subi, tu que amb això ets més expert, vinga, va.
A veure, seria, diguéssim, el camí que va cap a Can Bosch, per la banda del Fonoll, diguéssim. Quan anem a la carretera de Sant Llorenç, quan hi ha el trencant que vas cap a la penya esportiva, doncs a l'altre cantó, a la mà dreta, aquell camí que puja cap a, bueno, cap a en Bosch...
Que passes per davant de les naus de Salamanya, les granges...
Sí, sí, doncs per aquesta zona d'aquí dalt, a sobre les granges de Can Masclans, més o menys.
Han vingut dues dotacions de bombers, la primera ha sigut efectiva i la segona doncs, ja ha vingut només a remullar, es veu que quan ha arribat ja quasi bé estava apagat, i els voluntaris d'aquí Sant Feliu han ofert el camió aquest que tenim, que estem acabant d'arreglar per tenir-lo a punt per aquest estiu, però no ha fet falta. O sigui que la cosa s'ha solucionat bastant de seguida.
No obstant, els voluntaris ja han anat de seguida amb les motxilles plenes d'aigua per poder de seguida fer front a aquest foc que doncs, no ha cremat masses metres quadrats, però que bé, si no s'arriba a agafar temps doncs, hauria pogut derivar en alguna cosa bastant més greu. Per tant, va bé doncs, tenir una dotació de voluntaris aquí a Sant Feliu. S'agraeix molt la tasca que fan aquí al nostre municipi. I abans de passar a la política i d'explicar-vos a tots aquests conflictes que hi ha hagut aquests darrers dies, anem a comentar algunes cosetes. Reventons, per exemple, Gemma.
Reventons, ho deixem a l'expert en reventons?
Això vol dir que...
No el tinc controlat, aquest,
no
Gemma.
No el tinc controlat. Un reventó d'aigua en una casa al carrer Doctor Fleming, el número 15, des de diumenge que va sortir aigua, el que passa que no es veu massa perquè l'aigua gela.
Clar.
El problema és que va amb una vorera i que això pot provocar alguna mena d'incident. Llavors, bueno, només dir que s'ha d'estar bastant al cas. Fa temps ho recordàvem una nota de premsa que ens havia passat l'Ajuntament pel tema de les gelades, que s'ha de vigilar que no gelin els comptadors d'aigua perquè llavors passa això, que rebenten i surt l'aigua per tot arreu.
Alguna cosa de comerços, Subi?
Doncs, bueno, comerços, doncs, ho entraríem per indústria, no?
Vinga,
doncs...
ho entrem per indústria, vinga.
Per comerç no me sale. Oi?
Doncs ja fa dies que estan treballant en l'enderrocament de la fàbrica de Vallcorba, és a dir, la Can Segarra, l'antiga fàbrica de pots. Ja fa dies doncs, que estaven traient les uralites i començant a arrencar la teulada. Avui la cosa doncs, ja ha anat més en sèrio. Amb una gran grua doncs, han començat a tirar parets a terra. Suposo que alguna casa o algun pis deu estar allà en perspectiva de construir-se en aquest immoble. Vaja.
Sabem alguna cosa d'allà de Can Maris?
De Can Maris no sap res perquè ho han empaparat en papers de diari, parlo dels vidres de l'aparador, i per tant no es pot veure el que s'hi fa dintre. El que està clar és que estan remenant, no? Perquè s'hi han tapat perquè no es vegi.
Com que la setmana que ve tu et vas xivar que feien una botiga de roba per nens...
Doncs,
la setmana passada.
Ara et confons una mica les setmanes, eh?
Sí, noi, estic.
Doncs res, no puc dir res més. Ho deixem igual.
Molt bé.
Dir també que demà hi ha una reunió a Madrid entre el secretari general d'Habitatge de la Generalitat, que és un senyor que es diu Ricard Fernández Ontiveros, i el responsable de Patrimoni de la Guàrdia Civil. Que dius, i això com ens afecta?
Com ens afecta?
Doncs aquesta reunió entre aquest secretari d'Habitatge i aquest coronel de la Guàrdia Civil és per parlar del tema de les casernes de la Guàrdia Civil a Catalunya. N'hi ha 40 que des que han entrat els Mossos d'Esquadra s'han deixat de fer servir, com les que hi ha aquí a Sant Feliu. Llavors, aquestes negociacions serviran perquè la Generalitat pugui adquirir aquestes casernes i poder-hi fer habitatge social de lloguer, per joves o per no tan joves. I les d'aquí a Sant Feliu són unes de les que es negociaran demà a Madrid.
Comentar que s'han obert les inscripcions per participar en el segon mercat medieval, que tindrà lloc el dia 29 de maig. Qui vulgui participar-hi, ja sigui un artesà, un firaire, un botiguer, bueno, tothom que estigui interessat en posar una parada en aquest mercat, doncs que truqui al telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 866 27 68. Comentar que l'any passat va ser un èxit total i doncs, que val la pena, no?, poder portar una mica en aquesta festa tan maca.
Bueno, i comentades totes aquestes notícies, és moment de que comencem a parlar una mica de política. Ens queden 20 minutets i ens queden moltes coses avui per parlar. Hem d'escoltar la Gemma, que ens explicarà les últimes novetats que hi ha hagut en aquest ple municipal d'avui.
Hem de fer un safareig aquí.
Però abans, en el sumari, jo us deia que aquesta setmana havia aparegut un comunicat de premsa de Convergència i Unió que anava adreçat a tots els mitjans de comunicació o a forces mitjans de comunicació, entre els quals hi havia una codinenca, ha titulat CiU de Sant Feliu de Codines demana al PSC que rectifiqui i dimiteixi el primer secretari del PSC. Per tant, el que s'estava fent és demanar la dimissió del primer secretari, com us dic, del PSC de Sant Feliu, el senyor Pere Pla de Vall. Us explicaré una mica tota la història, com ha anat evolucionant, perquè estigueu al cas de la situació. Fa qüestió de 10 dies apareixia un butlletí del Partit dels Socialistes on s'informava de que es feia una xerrada per la Constitució Europea. En aquest mateix butlletí hi havia també un escrit que es deia la conxorxa dels brètols. Si recordeu, els nostres oients, la setmana passada, quan vam entrevistar l'Enric Blancafort, li vàrem preguntar què volia dir aquest article, on sembla ser que el Partit Socialista el que està doncs, denunciant és que havien rebut algun tipus doncs, d'amenaces, de trucades doncs, així amenaçadores. Inclús en aquest mateix text diuen que el 8 de gener algú va buidar una bossa d'escombraries a sobre del cotxe del primer secretari de l'agrupació. Ells, en aquest butlletí, en aquest escrit, el que fan és doncs, dir que això està relacionat amb alguna persona que el que vol fer és tapar la boca a l'agrupació socialista. De fet, ho diuen molt clarament, no? Es dirigeixen a una persona, no diuen qui és, però diuen que hi ha una persona que doncs, està doncs, tapant la llibertat d'expressió, la llibertat d'opinió de la gent del Partit Socialista. Fins aquí, doncs la cosa doncs, bueno, no hagués passat, suposo que de ser un escrit més que podem trobar en qualsevol butlletí, uns actes doncs, que evidentment si es demostren doncs, són greus, però evidentment doncs, bueno, va passar la cosa una mica desapercebuda. Això no obstant evoluciona, i evoluciona de la següent manera. Fa dos dies Convergència i Unió envia un comunicat de premsa dient, adjuntant aquest butlletí, la fulla d'aquest butlletí del PSC, i ens marquen la primera lletra del començament de cada paràgraf. O sigui, vostès, si tenen a davant aquest text del Partit Socialista, doncs, és un text que visualment està desordenat, o sigui, hi ha doncs, frases que comencen més a l'esquerra, altres que comencen més a la dreta, però si vostès agafen la primera lletra de cada un dels paràgrafs, observaran que les lletres són la E, la S, la E, l'apòstrof, la A, la N, la D, la R, la E i la U. Si vostès llegeixen de dalt a baix, doncs entendran que qui posa és l'Andreu. És l'Andreu. Aleshores, això va fer disparar l'alarma dintre de l'agrupació de Convergència i Unió, doncs que van passar a escriure aquest comunicat de premsa on demanaven la dimissió del primer secretari, el senyor Pere Pla de Vall, perquè doncs en aquest comunicat de premsa es parla de que aquesta acusació s'està fent en contra de l'Andreu Castellet, que és el primer secretari de Convergència i Unió de Sant Feliu de Codines. Aviam, ens hem posat en contacte amb uns, amb els altres, per saber doncs, una mica quin era el punt de vista. Gemma, què ens deien uns i què ens deien els altres?
Doncs bé, si et sembla, comencem explicant el que diu Convergència, que és qui fa aquesta denúncia, no? L'Albert ens ho pot explicar, que té el paper davant.
Doncs aquest comunicat de Convergència i Unió diu que el butlletí dels socialistes, a través d'un escrit sense autor que publiquen el seu butlletí, doncs acusa de forma directa el president local de Convergència, que és l'Andreu Castellet, l'acusa d'amenaces als militants socialistes. Diuen els membres de CiU que recolzen la figura del seu president i que no ha efectuat cap de les acusacions de les quals se li imputen, no? Vull dir que diu que els socialistes no en tenen cap prova i per fer això, no? Manifesten el seu rebuig a l'oposició que està fent el PSC aquí a Sant Feliu. Comenta que la seva manca absoluta de projecte alternatiu els porta doncs, a passar tota la seva energia doncs, a difondre aquest tipus de veritats a mitges i mitges mentides i les acusacions directes a un ciutadà, no? Un ciutadà que és el seu president. Denuncien directament aquest estil dolent de fer política que es basa en la confrontació entre les persones i no entre les idees polítiques o els projectes. Demanen per acabar la rectificació immediata d'aquest escrit i a més la dimissió del secretari general dels socialistes d'aquí Sant Feliu, que és en Pere Pla de Vall. Uh-huh. És això el que comenten a la premsa.
Aquest és una mica el resum de premsa que ens envia Convergència i Unió. PSC, quina és la postura oficial, Gemma?
La postura del PSC, bueno, en primer lloc diuen que és una casualitat, que hi ha gent que vol veure més enllà de les coses que es diuen, que ells en aquest text l'únic que fan és no acusar ningú perquè en tenen sospites però no certeses i diuen que no ressalta el nom de cap persona. Tampoc no es diu ni cap Andreu ni cap partit polític. Afegeixen que si sense dir el cognom ni el nom saben qui és que tenen alguna cosa a amagar o alguna mala consciència.
Mm-hmm. Bé, això són les dues postures. Què us sembla, nois, a vosaltres?
Doncs ara em poses un compromís, no? Ara m'has agafat una mica de sorpresa, doncs...
Home, el que està clar, sí. I això és una cosa que sí que m'agradaria dir, és que aquí Convergència i Unió el que està fent també és explicant que a part d'aquest text el que s'ha fet és una campanya de difamació contra l'Andreu Castellet, perquè jo el que entenc és que si tu no saps que qui posa és l'Andreu en les primeres paraules, en les primeres lletres, és impossible que ho desxifris. Per tant, això algú ho tenia que saber.
Home, jo veig que els socialistes en el seu butlletí, doncs, encara que no posin el nom o posin en diagonal o de través o mirat des de baix, doncs estan fent una acusació directa a una persona. Vull dir, encara que no hi hagués aquesta coincidència de lletres, doncs, no sé, suposo que si la notícia corre una mica, doncs, doncs no sé, és una cosa doncs, no sé, que va una mica directa. I si a més doncs, hi ha aquesta més que coincidència en les inicials de cada pàrraf, jo ho trobo una mica descarat.
Jo és una mica el que li preguntava la setmana passada a l'Enric Blancafort quan el vàrem tenir aquí, que a mi em semblava que amb aquests textos així tan enrevessats i tan estranys el que estaven fent és confondre el ciutadà, no? Perquè són aquestes acusacions que no acaben de ser acusacions i sí, aquestes sí. Coses estranyes que tampoc no acabes massa d'entendre, perquè això de les lletres, aviam, casualitats a la vida n'hi ha moltíssimes, aquesta potser sí que és una casualitat, però jo també et diré una cosa, Subi,
sí.
No sé, jo ara parlo a nivell personal, jo 2 setmanes abans de que sortís aquest text, jo ja sabia que sortiria aquest text. No sé si m'explico, llavors a partir d'aquí cadascú que faci les valoracions que vulgui, però m'explico que hi ha hagut una campanya de filtració hi ha sigut. Ara la postura oficial pot ser que és una casualitat i és molt respectable.
A més els membres del partit no en sabien res,
però que això hi havia molta gent que quan va agafar el butlletí del PSC el primer que va fer va ser anar a mirar les primeres lletres del paràgraf, això també és una realitat, vull dir, perquè això sí que ens ho ha comentat moltíssima gent. Per tant, ja és una mica que cadascú jutgi la jugada com vulgui, però la situació és aquesta, vull dir,
sí.
Això és una realitat. A partir d'aquí, cadascú que faci les valoracions, cadascú que posi, doncs... Digues.
Els membres del PSC també, en parlar amb ells sobre aquest text, van recalcar molt que, a banda del que s'hi pugui llegir vertical o horitzontalment, aquest text està denunciant unes amenaces que han rebut ells i que el tema hauria de ser aquest i no les segones lectures que pugui tenir.
Clar, jo amb això, fins aquí estic totalment d'acord, vull dir, és que jo ho he dit abans, que si aquestes doncs si algú li tiraran una bossa d'escombraries sobre el cotxe o l'estan amenaçant o li estan enviant cartes, em sembla una cosa molt greu, però per algú hi ha algú que es diuen jutjats. Vull dir, és que si no, no entenc una mica aquesta... I si no, pues, es fa una acusació formal, dient amb noms i cognoms, posant les proves, però aquestes acusacions a mitges jo no les acabo d'entendre.
Sí, sí, comenten els socialistes en aquest butlletí doncs, que han rebut amenaces pistolars, trucades telefòniques, cartes als familiars més propers, buidar la brossa d'escombraria sobre el cotxe,
jo tot
sobre aquest... el secretari general... Bueno.
Tots aquests actes, si realment es demostren que s'han fet justament per ser membre d'un partit polític, em semblen actes molt greus que s'han de denunciar, però s'han de denunciar davant d'un jutjat, és el que jo entenc, que per tant és l'òrgan competent, i això vol dir que has de portar una sèrie de proves. El que no pots fer, i això és una opinió molt personal, és doncs, basant-te en indicis i en supòsits, fer una acusació a una persona concreta, encara que tu després diguis que és una casualitat o que és el que tu vulguis dir, és igual.
Les
primeres lletres coincideixen, això és algo evident, vull dir que qualsevol persona que agafi aquest text ho pot veure, vull dir.
I de fet doncs, aquest text doncs, va adreçat a una persona. Mm-hmm. Va adreçat a una persona, vull dir que si no és una és l'altra, i bueno, tot apunta doncs, a veure, que aquesta és la gota que ens acaba d'assenyalar a qui va adreçat aquest text, vull dir que
hi haurà rectificació, Gemma?
En un principi no.
En un principi no es té...
Però bueno, suposo que encara s'han de posicionar.
Mm-hmm. Pues bueno, això és una mica tot el que ha anat passant aquests dies, i com veieu la confrontació entre forces locals és sorprenent, no? Vull dir que jo hi ha moltes vegades que penso que les pròximes eleccions, vull dir, cada vegada la gent penso que es va desanimant més i que al final no sé qui anirà a votar, no? Perquè aquestes guerres locals semblen estranyes, no?
Mm-hmm. Sembla mentida doncs, que, bueno, que som un poble, vull dir que no és un govern d'un estat, vull dir, és un municipi que no sé, que hi hauria d'haver una mica de consens entre tots, encara que siguessin de diferent color, doncs hi hagin d'haver aquestes coses, perquè, a veure, estaràs 4 anys fora del govern, però d'aquí 4 anys potser hi seràs, i 2 anys enrere hi eres, vull dir que no pots fer aquestes crítiques amb el que es fa i el que es deixa de fer tan violentament, uh-huh. Perquè moltes coses que s'estan criticant són coses que s'havien començat 2 anys enrere, vull dir que no sé per què, no ho sé, vaja.
Uh-huh. Bueno, en tot cas, esperem que aquests conflictes doncs acabin passant com una simple anècdota i que realment el que es discuteixi en els plens municipals i el que discuteixin els partits polítics que ens estan representant a tots els ciutadans, que doncs, cada 4 anys exercim el nostre dret a votar, és que realment es barallin pel futur del nostre municipi i pel futur de la millor qualitat de vida del nostre poble, i que deixin estar doncs, totes aquestes acusacions banals i tot aquest personalisme i aquestes acusacions sobre persones que nosaltres, com a ciutadans, penso que no ens afavoreixen de cap de les maneres.
De fet, és un tema que no deixarem, perquè en el ple s'ha fet palès bastant, bueno, bastant palès.
Pues vinga, Gemma, explica'ns com ha anat aquest ple, perquè amb aquests antecedents de conflictes el ple podia ser molt distret.
Bueno, és un ple tens, dur, intens, i en el que els aspectes més interessants de la política local doncs, han quedat eclipsats per discussions entre regidors. El ple ha durat gairebé una hora i mitja i ha estat, bueno, ha tingut bastant públic, érem unes 9-10 persones, que això per tractar-se d'un ple és bastant.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
I bé, el tema més important que ha quedat una mica doncs, sense eclipsat, com deia abans, era l'aprovació de l'ordenança sobre la gestió de residus i bueno, deixalles, no?
S'ha aprovat definitivament?
S'ha aprovat definitivament. A l'últim ple, quan vaig venir jo, vam dir que s'havia quedat sobre la taula perquè hi havia certs punts on no hi havia un acord, i s'ha aprovat. És una ordenança que estableix drets, deures i obligacions de tots els... Bueno, en matèria de neteja viària i escombraries, tant pel que fa als ciutadans com a les empreses públiques. Mm-hmm. O sigui, tothom passa pel tub amb aquesta ordenança. I estableix... Bueno, actituds molestes i sancionables, no? Que vol dir que certes coses, això si un cas en podríem parlar més profundament un dia amb la tècnica de medi ambient o amb la regidora de medi ambient, amb algú que domini el tema perquè realment és interessant.
Això és una mica, suposo, el que ens va explicar aquell dia la Laura, de que ja es podran començar a posar multes a totes les persones que estiguin tinguent comportaments incívics i estiguin deixant brossa i deixalles al mig dels carrers, molestant a la resta de ciutadania.
És això. Una de les coses que conté aquesta ordenança és això. La Laura ha explicat que es fa aquesta ordenança per complementar el porta a porta. I bé, això que s'ha fet avui és una aprovació inicial. Això mm-hmm. vol dir que aquesta ordenança estarà en exposició pública durant 30 dies i que al llarg d'aquests 30 dies tothom qui vulgui pot presentar reclamacions. En cap que no, en cap, bueno, en cas que no se'n presenti cap, d'aquí 30 dies doncs ja estarà, es podrà fer una aprovació definitiva sense haver de tornar a passar per ple, i si hi han reclamacions doncs sí que s'haurà de tornar a passar per ple perquè es publiqui el BOE i, bueno, i sigui oficial.
Molt bé, què més hi ha hagut, Gemet? Queden 4 minutets escassos.
Bueno, dic que aquesta ordenança s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els regidors.
11 vots a favor.
11 vots a favor.
Bueno.
I bueno, llavors hi ha hagut una moció pel tema del finançament econòmic, que bueno, s'ha aprovat amb els vots de 9 regidors i l'abstenció de 2. I els precs i preguntes han sigut, bueno, on hi ha hagut tot, o sigui tot.
Fes-nos 5 cèntims amb aquests 2 minutets escassos que ens queden.
Dic que en 2 minuts és molt difícil resumir tota la cridòria i, bueno, hi han hagut crits. L'alcalde havia de donar la paraula als regidors que entre ells no se la respectaven. Fins i tot, bueno, no sabia qui havia de parlar. Ha sigut bastant caòtic.
Hi ha hagut una mica de batibull.
Hi ha hagut acusacions personals entre tots. Bueno, no ho sé, una mica complicat per explicar-ho tan breument, una mica complicat.
Bueno, la setmana que ve, si vols, en podem parlar més profundament. Si vols, destaca'ns alguna de les coses que
dic
creguis importants.
Bueno, els precs i preguntes han començat amb la lectura d'una carta que ha llegit el Lluís Vilalta, en la que deia que havia rebut la carta d'un jove que es queixava d'haver rebut anònims a casa seva des de que va publicar un escrit. I el Lluís el que defensava és que el que afecta els partits polítics es discuteixi entre adults i no entre joves, perquè això fa que també els joves es discreguin entre ells. I i això no, des del seu punt de vista és una cosa que no pot fer. I llavors, bueno, amb això s'ha obert la caixa de Pandora i ha començat a sortir tots els trons. Ha sortit el tema de l'escrit aquest que parlàvem, el tema de la dimissió que demana Convergència, bueno, una mica tot.
Déu-n'hi-do. No, Subi, si ja veus que això, aquests plens ja...
Aquest jove li podríem dir el Harry Potter Sant Feliueng. O...
gairebé és això, no? El noi aquest simplement va...
Sí, sí.
Va exposar una opinió i a partir d'aquesta opinió s'ha començat una guerra que no té res a veure amb l'opinió que va exposar aquest pobre noi. Sí, no, s'han anat extrapolant les coses.
Alguna bueno, coseta més, Gemma, a destacar?
És que m'ho estic mirant, però me n'estic adonant que he fet la lletra massa petita.
Home, hem d'entendre que fa escassament una hora que s'ha acabat aquest ple, per tant la informació és recent, tot és en rigorós directe, la Gemma ens porta una llibreta doncs, plena de coses, i per tant, si sembla, Gemma, la setmana que ve podem acabar de repassar tranquil·lament doncs, totes les coses que creguis important que s'han parlat en aquest ple.
Gemma, que ho has apuntat tot. És que...
sí, perquè té moltes pàgines escrites, eh? Jo també m'ho anava mirant.
Ho he apuntat tot perquè, com que hi havia tantes acusacions i no s'ha arribat al grau de l'insult, però poc li ha faltat, no? Llavors jo prefereixo apuntar-ho tot, que així no em diguin que llavors dic coses que no s'han dit, i tot el que es diu allà les paraules no se les emporta,
bueno,
el vent se les emporta.
Esperem que quan tinguem resolts els problemes tècnics i tinguem la sala de plens una mica sonoritzada, doncs podrem ja emetre els plens en directe per la ràdio, per aquí pel 107.2, per on acudirem, que de moment pues, ens conformarem, Gemma, amb el que tu ens vagis portant. Queden 30 segons per acabar el programa. Moltes gràcies, Dolors, que has estat al control tècnic i has fet possible que tothom ens pogués escoltar. A l'Eli, que ha estat amb els temes de producció. I aquí dintre, senyor Albert Subirós, ens veiem el proper dijous.
Molt bé.
Senyoreta Gemma, ens veiem el proper dijous.
I en tornem a parlar.
I a tota la gent que ens ha estat sintonitzant, que ens ha estat escoltant aquí al 107.2, doncs agrair-li la seva atenció i esperar-li doncs, que ens tornem a veure aquí a una codinenca el proper dijous a partir de les 10 de la nit. Bona nit a tothom i fins la setmana que ve.